Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Evidentment, quan d'aquí uns anys escrivim la història d'aquest coronavirus, alguns dels temes és com de cunyats vam ser tots plegats, parlant de segons quins temes, i sobretot quines van ser els highlights de les grans frases que s'han anat parint en el decurs de a mesura que la pandèmia ha anat avançant. Una de les últimes és això dels testos d'antígens fallen més que una escopeta de fira, perquè, bueno, amb un amic meu ha fet 4 testos negatius i el cinquè ha donat positiu per PCR, però durant li va donar 4 testos negatius, amb la qual cosa els testos d'antígens estan posats com una mena de... Bueno, no te'n fies gaire el que diu un test d'antígens. Ara volem preguntar si això és veritat o no és veritat, com els hem de fer, quins són millors, i per parlar també de com estem en situació des de la situació pandèmica. Per això, una persona que en sap del tema, el doctor Tomàs Pomerola, cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Pomerola, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia. Aviam, ens en podem fiar d'un test d'antígens, doctor?
Jo, si vol, li explico les diferències.
Ui, ui. Pausa dramàtica.
Sí, pausa dramàtica. Endavant, endavant, doctor.
Si vol, li explico les diferències entre la PCR i l'antigen, no? I comencem per aquí, perquè probablement per anar assentant les bases del que vindrà després. És a dir que... això ho hem dit moltes vegades, la PCR té una sensibilitat molt superior a l'antigen, i això ho he determinat perquè la PCR és un sistema que el que fa és amplificar el que hi ha a la mostra. Si jo a la mostra el que estic buscant és un, al final de la reacció acabo tenint milions, i per tant això em dona molta sensibilitat. A l'antigen no, l'antigen em detecta el que hi ha i punt, no? Per tant, jo necessito molt perquè ho pugui detectar. Bé, per tant, aquesta sensibilitat de la PCR, que és un avantatge, també es pot convertir en un desavantatge important, en el sentit que aquesta PCR es manté positiva durant molt de temps perquè està detectant coses que probablement, és a dir, detecta a l'àcid nucleic, però en situacions en les quals probablement aquest àcid nucleic està sol i no es pot transmetre, no hi ha el virus complet. Mentre que i això fa que sigui positiva durant molt de temps, però en canvi no té cap valor quan ho portem a transmissibilitat. En canvi, l'antigen, com el que necessita que hi hagi molta proteïna per poder-ho detectar, quasi segur que és significatiu, o el que vol dir és que hi ha virus que s'està multiplicant en allà, i per tant aquella persona és transmissible. És a dir que d'una banda tenim una eina molt sensible, que és la PCR, però que depèn de quan en el temps es pot mantenir positiva durant molt de temps, i això a nosaltres ens dificulta molt la interpretació. A l'antigen, quan ens surt positiu, ens diu que aquella persona és transmissora. El que passa és que a la torna el que tenim és que quan és negatiu ens dona poca informació.
Ara ho entenc. És a dir, perquè ens entenguem, doctor, el que està dient és que la PCR és tan sensible que fins i tot, com ha passat en múltiples ocasions, pot passar que estiguis 31 dies donant positiu segons una PCR. Exactament. I perquè encara tens restes d'aquest virus, no?
Això mateix, però això no vol dir que sigui transmissor aquella persona. Avui sabem que més enllà dels 10 dies probablement aquestes PCRs no signifiquen transmissibilitat de la persona. I això es va complicar molt, especialment a l'inici de la pandèmia, si ho recordes. Ara bé, un cop tenim aquestes dues consideracions molt importants entre les dues tècniques, no? Hi ha 5 aspectes, si m'ho permet, perquè els tinc aquí llistats, per si de cas m'ho preguntaven, que són molt importants. Un és, en quin moment estem fent aquesta tècnica? Perquè no és el mateix fer-ho quan estic asimptomàtic, o quan porto 3 dies, o quan porto 10 dies. I aquí això pot canviar. Segona, això no és igual per tothom. Hi ha variabilitats individuals. Hi ha gent que la carga que té de virus a tracte respiratori és molt alta durant 6 dies, i en altres que només ho és durant un dia o durant 2 dies. Hi ha molta variabilitat individual. Tercera, la qualitat de la mostra que jo estic utilitzant. No? És a dir, que, clar, si jo no prenc bé la mostra, si jo puc ser el millor microbiòleg del món, puc tindre una tècnica infal·lible, però si la mostra que m'envien és una porqueria, el meu resultat també serà una porqueria.
D'acord.
La quarta és la qualitat del reactiu que estic utilitzant, i aquí ja dependrà de les diferents marques. I la cinquena i última és com jo realitzo la prova. no? Perquè ha de pensar que nosaltres en el laboratori, quan realitzem una prova, inclús un reactiu d'antigen, que pot ser a simple vista sembla molt senzill, nosaltres estem sotmesos sota un estricte control de les normatives ISO de qualitat, i que a més tenim controls periòdics d'aquesta qualitat, cosa que en aquests moments no passa al carrer. Per tant, i en aquests controls periòdics el que es determina és que jo el que realment estic fent ho estic fent bé, perquè si no això altera el resultat de la prova que jo estic realitzant.
D'acord. Llavors, una pregunta que segurament s'està fent molta gent. Tots els testos d'antígens que estan al mercat en aquests moments, parlo evidentment de farmàcies, tots són extraordinàriament fiables, perquè ens entenguem, no?
Bueno, jo entenc que els que hi ha a les farmàcies és els que aporta el Departament de Salut, no? Els que compta el Departament de Salut, i aquests estan suficientment contrastats. Però, compte, perquè si vostè el que va a veure és la fitxa tècnica, i així és la fitxa tècnica, quan li està dient que la sensibilitat és superior al 90%, li està dient que és superior al 90% en una situació molt concreta, que són en els primers 5 dies de malaltia. Fora d'aquestes situacions, aquestes proves no estan prou contrastades.
Hi ha algun antigen que sigui millor que un altre?
Segur, en cases comercials.
Sí.
Bueno, com qualsevol cosa, no? Si vostè compra un iogurt, hi haurà un iogurt que serà millor que un altre, depèn ja de la marca.
Però estem parlant d'antígens aquí, eh? És a dir, prefereixo...
És exactament el mateix. És a dir, aquí ens podem trobar amb moltes diferències de qualitat. I, per tant, quan nosaltres estem avaluant una prova d'antígen, qualsevol prova diagnòstica, el que hem de fer és una avaluació prèvia de que la sensibilitat, l'especificitat i els valors predictius són els que toquen, i això és el que condiciona el que tinguin determinats mercats, no? Com l'OFE o com als Estats Units la FDA, etc. No? Aleshores, de totes formes, torno a insistir, quan a mi, a la fitxa tècnica, em diuen que el 90% o el 95% de sensibilitat ho tens en els 5 primers dies de malaltia, si jo això ho estic utilitzant quan no tinc malaltia o més enllà del 5è dia, vull dir, tota la fitxa tècnica i tota l'avaluació d'aquell reactiu deixa de ser vàlida, perquè l'estic utilitzant fora de fitxa tècnica.
Si he estat en contacte amb un positiu, em faig el test el més aviat possible o millor esperar-me 2 o 3 dies?
No, el més aviat possible, però, bueno, és que això depèn molt. És a dir, tot això és molt... No és fàcil, perquè depèn quants dies porto en contacte amb aquest positiu, no? Per tant, quant temps fa que probablement jo m'he infectat, no? És a dir, que per regla general aquestes proves poden ser positives en el moment que jo començo, probablement el dia abans d'iniciar simptomatologia, i en el moment que jo començo durant 3-4 dies. Ara bé, torno a insistir, hi ha moltíssima variabilitat individual.
Sí.
És a dir, que al final hi ha una qüestió molt important que ara podríem estar discutint moltíssim sobre quin és el moment, si és positiu, si és negatiu, però és a dir, la pregunta clau és per què m'estic fent un test d'antigen, independentment de si tinc sintomatologia o no. Si tinc sintomatologia, aleshores està molt clar per què me'l faig. Però si no tinc sintomatologia, segons un contacte, jo ho puc fer per dues raons només, aquest test d'antigen. Una és per saber si sou positiu, i l'altra és per saber si sóc negatiu. Aleshores, això són dues consideracions molt diferents, i això hi hem insistit molt al llarg de la pandèmia amb l'utilització dels antígens. És a dir, l'error és fer-se aquest test d'antigen per saber si sóc negatiu. Jo me'l vull fer per saber si sóc positiu, perquè si sóc positiu em tinc de quarantenar o em tinc de confinar.
Molt bona aquesta diferència,
sí. Ara bé, el problema és que molta gent se l'està fent per saber si és negatiu. I llavors, si és negatiu, diu, bueno, jo sóc negatiu i ja està, tranquil·les. No, perquè el resultat negatiu no és informatiu amb un test d'antigen. No m'està dient res, no m'està dient que jo no sigui transmissor. M'està dient que probablement, si sóc transmissor, sóc poc transmissor, però és igual. Però no m'està donant informació. Per tant, això vol dir que jo he de mantenir tota la normativa de mascareta, de distanciament, és a dir, etc. Si sóc positiu, segur que sóc transmissor. Per tant, aquesta és la gran diferència.
Si jo fa 7 dies que vaig donar positiu, això passa a molta gent, fa 7 dies que vaig donar positiu, i et fas un test d'antigen al cap de 7 dies i surt positiu, què faig?
Un test d'antigen positiu hi ha una probabilitat molt alta de ser transmissor. Perquè, torno a insistir, com és una tècnica que no amplifica, sinó que necessita molta quantitat per detectar-ho, el fet de que hi hagi aquesta elevada quantitat probablement és sinònim de que el virus està multiplicant. I, per tant, aquella persona és transmissora. Per tant, s'ha de mantenir confinada fins que el test d'antigen sigui negatiu. Una altra cosa que és molt important és com estem fent la prova. És a dir, si jo aquestes proves... si a mi hem de seguir estrictament el que em diu la fitxa tècnica amb la realització de la prova, si a mi em diu has de llegir el resultat als 10 minuts, per exemple, l'hem de llegir als 10 minuts. Si jo el llegeixo als 30 minuts, és molt probable que m'aparegui una ratlla i que sembli positiu. No, si... Ho entén, això, no?
Sí, perfectament.
Per tant, s'ha de ser molt estricte amb això, perquè amb aquest tipus de dispositius com el que s'estan utilitzant d'antigen, en aquest laboratori ho veiem constantment, no? Si jo el deixo damunt de la taula una hora, al final acaba moltes vegades pot acabar sortint una ratlla. I pensar que és positiu. No. Ha de ser la lectura en el temps que indica el full d'instrucció al reactiu.
Quan surt l'aparell, et surt en el test... que una ratlla, allò implica que has fet bé, que l'has fet correctament, o no és segur que l'hagis fet correctament encara que et surti una ratlla? No sé si m'explico, eh?
Sí, no, la ratlla és un control, és a dir, hi ha dos ratlles, una de control de qualitat del test i una altra que és el que determina si és positiu o negatiu. Ja la primera ratlla el que indica és que tota la reacció ha estat correcta, per tant el reactiu ha funcionat bé, el que s'esperava del reactiu ha funcionat bé. Per tant, si aquella ratlla inicial no surt, aquella prova no és vàlida. Aleshores, primer ha de sortir aquesta ratlla que ha de sortir sempre, i després hi ha la segona ratlla, que és la que ens diu si és positiu o negatiu, que és la que surt o no surt. No? Ara bé, això, torno a insistir, això ens indica que el dispositiu i la prova ha funcionat bé, però no ens està indicant la qualitat de la mostra que hem obtingut.
Val. En general, interpreto que llavors ho estem fent bé. Hi ha una cosa que és molt desagradable, que és això del pal al nas, és una cosa terrible. Clar, i ara ja comencen a posar-se de moda la de la saliva. I hi ha uns que diuen que hi ha una que està molt bé perquè diuen que és més fiable encara, que són els de la gola. En recomana algun específicament, doctor, o tots tres són fiables o tots tres tenen la mateixa capacitat de fiabilitat?
Jo sempre he estat molt crític amb la saliva, perquè la saliva és una mostra que és molt complexa. Eh? No sabem, quan diem saliva no sabem ben bé a què ens estem referint. I a més la saliva poden haver molts altres factors que puguin interferir. Aleshores, a mi particularment la saliva no m'ha agradat mai. Aleshores, nosaltres amb els virus respiratoris el que tenim demostrat de tota la vida és de que la millor mostra és aquella que combina nasal i faringe. No? Aleshores, però bé, podem utilitzar una nasal o una faringe, les dues solen funcionar bé, funcionar molt bé les dues alhora. Ara bé, el que és molt important és que utilitzar la mostra recomanada per aquell reactiu. És a dir, si jo tinc un reactiu que està homologat i que totes les proves les han fet amb nasal, el que no puc fer és utilitzar saliva o gola, i així amb la resta de reactius. Per tant, és molt important utilitzar la mostra recomanada pel propi reactiu.
Molt bé. Canviant de tema ara, ja sense parlar dels antígens, la pregunta que li he de fer, doctor Pomerola, com estem?
Bueno, ho veurem. Jo crec que estem arribant al pic i ja començarem a davallar. Encara estem veient tot el que ha passat a les vacances de Nadal, no? Jo crec que ja començarem a davallar i llavors veurem ara aquesta davallada amb l'aixecament de les mesures, tot això com en què es tradueix, no? Però jo amb això... insisteixo, ja ho hem parlat amb aquest mateix programa, jo sóc força optimista respecte al futur, no?
Clar, aquesta és la pregunta ara, és a dir, això és com un joc d'ordinador, gairebé anem saltant de pantalla, anem saltant de pantalla. Sisena onada està començant, veiem la pantalla del final, encara ens queden alguns quants precipicis per saltar, és el Mario Bros, això, i arribarem a la... i ens apareixerà una pantalla nova que serà el que ve després de la sisena onada. I no sé si estem al final o camí del final de la partida, doctor Pumarola?
Bueno, el que estem veient, és a dir, i això també ho hem discutit aquí més una vegada, no? És a dir, aquests virus, en mesura que es van adaptant, tenen dos grans condicionants. Un és l'increment de transmissibilitat, l'altre és que probablement es vagin atenuant. Fins ara no s'havia atenuat, però ara l'Omicron, el que sí veiem, és que hi ha una certa atenuació de la gravetat, no? És a dir, que la gent està ingressant a l'hospital, però la gent amb Omicron ingressa menys a les UCIs. Inclús, quan ingressen, ara comencen a haver-hi algun treball publicat, encara pendent de revisió, publicat com a preprint, no?, que demostra com l'estada hospitalària amb els pacients amb Omicron és més curta que, per exemple, ho era amb Delta o amb Alfa. Aleshores, per tant, i això que es comporta que en aquests moments la gent que està arribant a l'hospital fonamentalment és gent que no s'ha vacunat i aquesta continua arribant, i després gent que té molts factors de risc associats, per tant, sobretot majors de 70-75 anys amb molta comorbiditat, i un grup d'edat molt concret, que és el de 60-69, perquè aquests es van vacunar amb AstraZeneca i amb Janssen, que sabem que aquesta gent ha perdut ràpidament la capacitat de protecció i que encara no ha arribat al 100% de rebre la tercera dosi de vacuna. És molt important que aquest grup de 60-69 acabin de rebre la tercera dosi. Però una persona correctament vacunada sense factors de risc no ens està arribant a l'hospital. Per tant, el que veiem és que el virus cada vegada més s'està concentrant en la població vulnerable, i aquí és el futur on haurem de posar tots els nostres esforços i se'n protegir aquesta població vulnerable.
Per tant, quan parlem del que vindrà després, és, ara tindrem una població, fixi's, ara m'acaben de passar les dades, entenc que avui el govern de Catalunya només aixequi el toc de queda, que jo crec que és una mesura que jo no l'hagués posat mai, però en fi, entenc que l'aixequi amb més motiu que mai, però la resta, que les mantingui una setmana més, tenint en compte de que avui s'han notificat el rècord de casos positius en tota la pandèmia. Estem parlant que ahir pràcticament 48.000 persones a Catalunya van donar positiu, gairebé 50.000, doncs van ser 47.870. Però a més, estem parlant de que ingressats en planta més 55, tenim pràcticament 2.700 persones a planta, 7 més a UCIs, 529. És veritat que el volum de positius és tan bèstia que quan ho compares amb el nombre de gent que hi entra, et tranquil·litzes, malgrat explicar-li a la família de la gent que té la gent al familiar a les UCIs, però estem parlant de que amb 48.000 positius hi ha 7 ingressats a la UCI, el risc de rebrot continua pujant 24, ostres, el número de defuncions són tremendes, són 101. Ahir ens donen 101 morts. Veurem si demà apareixen zeros, és a dir, aquella basculació que fa que et miren que miris durant una setmana, no només durant un dia, però ahir notificats 101 morts. La R baixa 0,2, estem a 1,23. La incidència acumulada puja 129 punts de cop, 4.606. Clar, ara em diuen que ahir, abans d'ahir, es va notificar un mort cada dia. Clar, un més un i ara 101 de cop. Després, dada molt bona, és que la taxa de positivitat baixa més de 2 punts. Aquesta dada és molt bona. Això vol dir que hi ha menys percentatge de positius en la població que en els últims dies, 23,38 concretament, i estem parlant que amb dosi de record tenim ja gairebé un 38% de gent vacunada i en pauta completa més d'un 77%. Per tant, efectivament, estem parlant, doctor Pumarola, de pràcticament 50.000 positius ahir, eh?
Sí, el que passa és que si vostè porta aquesta xifra de positivitat a l'inici de la pandèmia, en aquests moments estaríem, bueno, seria un autèntic caos a nivell hospitalari, de gravetat, de mortalitat, etcètera, etcètera. Perquè en aquell moment, recordo que la gravetat estava associada a qualsevol persona tingués factor de risc, no tingués factor de risc, etcètera, etcètera, no? En aquells moments tot això ha canviat molt, és a dir, que on tenem és el que jo li comentava abans, vull dir, la gent que s'està arribant a l'hospital és gent o bé que no s'ha vacunat o bé gent que té multifactors de risc. En canvi, gent sana, gent que s'ha vacunat, que no té aquests factors de risc, no ens està arribant, cosa molt diferent al que passava a les zones inicials de la pandèmia, que sí ens arribava. Aleshores, el que passa és que és veritat que en aquests moments la protecció de la vacuna enfront de la infecció és petitíssima, amb Omicron, no? I això és el que porta aquests 50.000 casos que vostè comentava, però en canvi la protecció de gravetat és molt alta i per tant això és el que permet que no ens arribi tanta gent i podem tindre ingressos, però arriba amb Omicron estan arribant molt poca gent a les UCIs.
Ara et diuen que la mitjana setmanal de morts ara se situa als 229, a l'estiu vam arribar a les 256, amb molts menys casos. Exacte. I ara fa un any, amb l'onada de gener, 610 setmanals, eh? Clar, és que aquesta dada també és molt significativa, eh? És molt significativa el nombre de morts que hi ha hagut en tot aquest procés. Hi ha una de les pors que hi ha en general és que l'aparició de noves i més perilloses mutacions. Li pregunto si se'n coneix alguna, no de perilloses, si hi ha alguna nova o que això permanentment haurem de conviure amb això, o si el fet de que hagi aparegut Omicron fa que freni a qualsevol altra variant més perillosa que pugui aparèixer.
No, la presència d'Omicron no frenarà una altra, com la Delta no va frenar l'Omicron, no? I per tant estarem exposats sempre, especialment quan tinguem àrees del món on hi hagi molta gent sense anticossos i per tant amb una circulació completament lliure del virus, no? Per tant, fins que això no ho resolem, continuarem tenint un perill. Ara bé, el que si és cert és que aquest virus, el que s'està demostrant i cada vegada sorprèn més, no? I que poden aparèixer noves variants, però també és veritat que a mesura que nosaltres ens anem vacunant, a mesura que ens anem infectant, perquè estem vacunats i ens infectem, per tant, i en canvi no tenim gravetat, però hi ha un factor, i és de que anem augmentant cada vegada més el nostre repertori immunològic a mesura que ens vacunem i ens infectem sense gravetat, no? I per tant, aquest repertori immunològic que l'anem potenciant cada vegada més, també farà que estiguem molt més ben preparats, immunològicament parlant, amb els sistemes de defenses, a fer front a noves variants.
Quan creu, doctor Pomerola, que podrem començar a parlar de gripalització?
És molt difícil. Aquesta és la pregunta que sempre ens fan, no? I és molt difícil. Jo crec que personalment, i si ens pregunta a molts de nosaltres, no? A vegades, quan contestem en aquesta pregunta, no sabem si estem contestant el que desitgem o el que pensem que pot passar, no? I això és molt difícil de dir. Però realment el que desitgem és de que la propera temporada d'hivern estiguem parlant ja d'un virus estacional, i això és el que ens agradaria a tots i el que creiem que serà així, no?
Sí, a partir del setembre de l'octubre, sí, temporada pròxima d'intentar-la gripalitzar segons volen i potser també en alguns casos creuen, perquè clar, recorda quants contagis de grip hi havia en una campanya habitual abans del 2020?
Tampoc ho sabem exactament, no? Perquè el que estem fent ara amb la... És a dir, amb una campanya de grip, els sistemes de vigilància, no? El que detecten és podem arribar a 500, 600 casos per 100.000 habitants. Això és el que generalment arribem als pics, entre 500 i 600 casos per 100.000 habitants en el pic de grip. Ara, clar, el que no fem és fer proves a tots. Vull dir, la grip no la detectem, només detectem el síndrome gripal i no fem un diagnòstic de laboratori com estem fent ara amb l'Omicron, no? Però amb els sistemes de vigilància, sí, arriben a detectar uns 600 casos per 100.000.
600 casos per 100.000. Volia molta gent de grip? Sembla com si la grip arribés, però ningú parlava dels morts de grip. Hi havia molts morts de grip a Catalunya?
I si vostè agafa les dades del i això està publicat a la web de la Generalitat, les dades del PIDRAC, que és qui segueix la grip, hi ha una dada molt interessant i que es repeteix no cada any, però gairebé cada any. I si vostè agafa la mortalitat per qualsevol causa a Barcelona ciutat o a província de Barcelona, és igual, qualsevol causa, accident de tràfic, infart de miocardi, càncer, etc. Només hi ha una època de l'any on hi ha un pic de mortalitat molt per damunt de la mitjana, i és en època de grip. És l'únic moment de l'any, amb l'època de grip. Per tant, clàssicament, amb la grip, nosaltres hem acceptat un excés de mortalitat fonamentalment amb gent amb factors de risc. I per això aquesta és la població diana amb la vacunació de grip. És on nosaltres focalitzem tots els esforços de vacunació amb aquestes persones que sabem que tenen un risc de fer gravetat per grip i on hi ha un pic de mortalitat al llarg de l'any i que repeteixo, aquest pic de mortalitat que està causat en el moment de la grip és quan nosaltres avaluem mortalitat per qualsevol causa. Per tant, és a dir, que és molt important. És a dir, sí, tenim mortalitat per grip i ho detectem i és important al llarg de l'any. Que això ho teníem assumit i ho teníem acceptat.
El Toni Aire pregunta, Toni.
Sí, bon dia, doctor Pomarola. Jo li volia fer dues preguntes, una quan parlàvem dels testos i una sobre la pandèmia en general. Primera, quan parlàvem sobre els testos, jo l'he sentit dir tants i sí, que clar, en certa manera m'ha vingut al cap que justificava les resistències que van existir com a mínim a Espanya a no deixar que els ciutadans ens féssim els tests. Per tant, no sé si al finalment s'ha obert això o creu que s'ha obert tot plegat perquè era impossible d'assumir pel sistema de sanitat pública, però que el millor seria que no hagués estat així. Perquè bàsicament els ciutadans, pel que em donava a entendre, el que explicava vostè no, ostres, per encertar-la complicat. I segona, les xifres de contagis que apuntava ara el Jordi apunten a una idea de desmarxament, és a dir, de desbocament, però a mi em fa la sensació que estan com assumides i no sé fins a quin punt volgudes per allò de la gripalització que va dir Pedro Sánchez, ara comentaven, i companyia. Pregunta, clar, aquest relax, si ve després una variant més virulenta en un país on hi ha ara polítics que fins i tot fa bandera d'obrir les portes a icones dels antivacunes com Djokovic, com recularem, no? És a dir, perquè podria passar, és a dir, igual com ha vingut ara aquesta variant, que en principi no és tan virulenta, pot venir-ne una altra que sigui més virulenta i ens agafarà potser amb la guàrdia baixa.
Home, jo crec que el que no podem fer és mantenir un nivell de restricció molt fort després de 2 anys, no?, amb una societat absolutament cansada a tots els nivells, no?, quan ara ho hem de mantenir mentre tinguem el pic de la 6a onada, això està clar, però un cop baixem aquesta 6a onada i la deixem enrere, bueno, el que no podem és mantenir unes restriccions de la mateixa forma que les hem vingut mantenint aquests Nadals, per exemple, no?
No, deia més mental, eh? Més mental, és a dir, d'aquesta idea, sí, de que, bueno, mira, ens contagiem i ja està, doncs, au.
Sí, però és que aquest és un aspecte que mica en mica hi anirem arribant. Aquesta paraula que és una mica lletja, que s'està utilitzant ara molt sovint, de la gripalització, en definitiva, del que està parlant és d'això, no? És a dir, en aquests moments jo crec que el que ens marcarà al final de la pandèmia probablement és quan veiem de que apareixen noves variants i que l'afectació és lleu, de que els hospitals no els planem, que només tenim gravetat amb aquella gent amb molt de risc i que aquesta gent amb molt de risc la podem controlar molt bé, la seva gravetat, amb vacunes que haurem d'anar actualitzant, no? I per tant jo crec que això és el que ens marcarà aquesta paraula que anomenem en aquests moments de gripalització.
D'acord, per tant no cal que ens fixem en cap element de número en les dades diàries per saber quan arribem a la gripalització. Això ho sabrem quan ens diguin que arriben noves variants i l'afectació que hi hagi a hospitals i a UCIs, perquè ens entenguem, o plantes i a UCIs, sigui perfectament assumible. Teníem parlat
d'això,
eh?
Sí, i veurem com aquest virus, en comptes d'afectar-nos de l'1 de gener al 31 de desembre, només ens afecta 6-7 setmanes a l'any, no? I jo crec que aquest és l'altre aspecte molt important que hem d'esperar que passi relativament aviat. És a dir, que deixi de ser pandèmic i passi a ser estacional, sobretot endèmic, que s'anomena, però sobretot estacional.
I això ho podrem veure, per exemple, doctor Pomarola, per exemple, el mes de març, que arriba la primavera, que si veiem...
Ara ho veurem. Sí, aquest serà un punt molt, molt important, no?, quan sortim d'aquesta 6a onada i veure si no apareixen noves variants, veure com l'Omicron actua durant la primavera i estiu.
Per convertir-la en estacional. Hi ha algun indici que ho faci pensar?
Es pot triar l'estació? Sí,
aquestes 6-7 setmanes, quines són?
Sí, clar. No? És important, aquestes.
Sí, aquestes 6-7 setmanes seran aquelles en les quals el virus es transmeti millor. És a dir, en aquests moments, fins ara el virus no ha tingut dificultats per transmetre's, no? I de tal forma que estava utilitzant tot el nínxol ecològic d'una forma tan potent que, per exemple, l'hivern del 2021 no vam tindre ni grip ni respiratori sincitial perquè no els va deixar, no els hi va donar lloc. Aquest any els hi està donant lloc. Per tant, el que veiem és que està perdent aquesta ocupació tan forta del nínxol ecològic que tenia, i això és perquè té més dificultats per transmetre. És veritat que es transmet molt bé, però té dificultats perquè nosaltres l'estem enfrontant amb la nostra resposta immune. Doncs bé, quan parlem d'estacionalitat, només ho farà en aquell moment que li sigui propici. I quan és propici en aquest tipus de virus? Per regla general, els mesos d'hivern, perquè fa més fred, perquè estem més tancats a interiors, perquè la temperatura que tenim en mucosa nasal és la temperatura més òptima perquè puguin créixer, etcètera, no? Per una sèrie de raons. Doncs bé, això és el que esperaríem. Una altra pregunta és... i entre el respiratori sincitial i la grip, com es posicionaran tots tres? Bueno, ja ho veurem. Vull dir, això són incògnites que haurem de respondre, probablement, esperem, la temporada vinent.
Uh-huh. El tema de l'estacionalitat, hi ha algú que faci... hi ha algun indici que fa pensar que sigui precisament estacional? A alguns llocs on ara, per exemple, la incidència en temperatures, diguem-ho, gairebé estiuenques, la dimensió que té el virus és més baixa que la resta del món? On fa fred?
No, perquè aquí hem de diferenciar molt els hemisferis, les àrees tropicals, subtropicals, per exemple, no? És a dir, tot el sud-est asiàtic, per regla general, tenen temperatures molt benignes tot l'any, ells en allà no tenen temporada, tenen grip tot l'any, per exemple, de grip, no? Tenen grip tot l'any, perquè van concatenant les epidèmies de grip. És a dir, que, i em diu, bueno, però és que en allà tenen temperatures...
Oh, s'ha detallat. Em pareix molt interessant això que ha explicat l'últim de les 6 o 7 setmanes, que haurem d'estar pendents, sobretot el mes de març, bàsicament, ho situava març, abril, la primavera, per veure, hi ha metges que diuen que probablement, hi ha epidemiòlegs que diuen que probablement hi haurà una baixada, el que caldrà veure és que no torni a pujar, és a dir, que no hi hagi una setena onada, però que efectivament al març podem veure resultats. I tenim una última pregunta, que era si efectivament totes les restriccions que hem tingut a Catalunya han estat positives. Jo crec que el toc de queda no sé si ha estat molt positiu. Sí que l'oci nocturn, no sé què m'ha dit el doctor Pomerol, aviam si el puc recuperar, encara que sigui per telèfon. Aviam, un segon, que ara la Marc Ortuño em diu... Sí, per telèfon, perfecte. Doctor Pomerol és aquí, eh?
Sí. Val. No sé on
m'han deixat escoltar. No, al final, just fa 20 segons. Només li volia fer una última pregunta, doctor, que és el tema de les restriccions. Ara ja sabem que avui el Consell Executiu del Govern de Catalunya decidirà aixecar el toc de queda, que no sé si ha servit molt o no ha servit molt, però mantenir una setmana més les restriccions. I ja sap el que ha significat mantenir restriccions per la gent jove, tancament d'oci nocturn, pels propis empresaris de l'oci nocturn, el fet de tenir restaurants, bars, gimnasos i cultura a menys percentatge del 100%, des d'un punt de vista econòmic, tot això són efectes que s'han notat paral·lelament al que és el de la pandèmia. Encara val la pena, com farà avui el Consell de Govern, mantenir aquestes restriccions, encara que sigui 7 dies més?
Jo crec que hem d'estar segurs que comencem a davallar la sisena ola i que la comencem a desenrere. Jo crec que ara paga la pena esperar aquesta setmana i veure que realment els casos estan disminuint. No? Perquè jo crec que encara hem d'anar amb compte. No podem aixecar-ho tot de cop. Jo crec que hem d'anar paulatinament, i deixar enrere aquesta sisena onada i aleshores sí aixecar la restricció.
Molt bé. Li agraeixo que ens hagi acompanyat avui, doctor Tomàs Pomerola, un dia més aquí al Món RQ. Fins molt aviat i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El doctor Tomàs Pomerola, cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.